que probablement seran el pròxim dia 6 de març.
Així arribem a les 9 i 4 minuts, és tot de moment, tornem amb més informació a les 10. Ara comença el Faristol.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Mai les colcades de Reis d'Orient havien provocat tanta polèmica, i especialment a Madrid, on hi ha hagut crítiques per la vestimenta de ses majestats. Una roba original, sens dubte, però que alguns diuen que era poc creïble. A Madrid no hi ha hagut reines d'Orient, com volia la batllessa de la capital, Manuela Carmena, però d'altres ciutats sí que n'hem trobat, indignació per part d'alguns ciutadans. Està bé fer canvis, innovar, però per ventura transformar les tradicions per fer aquestes propostes provoquen massa polèmica i algunes persones no agrada. Es tracta d'un debat complex i que tot just acaba de començar. Balears, bon dia, són les 9 i 5 minuts, és dijous 7 de gener. Ni la grossa ni el nin. Balears ha quedat fora dels dos sortejos nadalencs d'enguany. I això que el primer premi d'ahir, el 22.654, ha repartit milions d'euros per quasi totes les comunitats. Ha estat un número repartit entre 18 províncies, entre elles Almeria, concretament la localitat de Roquetes de Mar, que ja va ser agraciada amb el primer premi de la grossa del 22 de desembre. Del nin, el segon premi, el 60.755, estava consignat a Madrid, i el tercer, el 95.395, a Pamplona. Fa 24 anys que a les Illes el primer premi del sorteig de Reis passa de llarg. El sorteig es va crear l'any 1941 i a les Balears, Palma i Inca fa anys que van repartir el primer premi. La capital balear ho ha fet 5 vegades, la darrera l'any 1998. Pel que fa a Inca, el municipi va ser agraciat l'any 1953. I si es compleix la dita, els balears tindrem un 2016 de molta i bona salut i sobretot d'amor. Tant de bo sigui així. Aquesta és una de les notícies de la portada informativa, però en tenim d'altres que tot seguit us acostem a Marta Fernández. Bon dia.
Molt bon dia.
Comptarem a la realització tècnica amb Romina West i Bernat Nadal. Comencem.
A IB3 Ràdio, el Faristol. Presenta Martí Rodríguez.
La presidenta i el vicepresident del govern fan balanç a partir de les 10 dels 6 primers mesos de gestió. Francina Armengol i Vial Barceló avançaran també les línies de treball d'enguany.
Entre les quals l'aplicació del nou impost turístic que l'executiu pretén que entri en vigor dia 1 de juny. El Consell de Govern de demà divendres n'aprovarà previsiblement el projecte de llei. Una altra de les prioritats del pacte serà aconseguir la tarifa plana entre vols en els vols entre illes i la cogestió aeroportuària.
Passi més i Podem enllesteixen el decret llei per derogar normatives que afecten l'urbanisme aprovades la passada legislatura, com per exemple la Llei General Turística.
Els partits que donen suport al govern es reuniran divendres per afinar aquest decret que també incidirà en alguns articles de la Llei del Sòl i d'Agricultura. L'objectiu, canviar les parts més desenvolupistes.
Mentrestant, el govern vol aprovar demà el nou impost de turisme sostenible, amb el desig que entri en vigor l'1 de juny. L'ecotaxa naixeria, això sí, amb modificacions, perquè el govern reduirà a la meitat l'ecotaxa als turistes que superen els 10 dies d'estada. A més, i a petició del sector hoteler, l'impost retardarà la seva aplicació en temporada alta, que és quan es paga el doble. Estava previst que es pagués a partir de l'1 d'abril, però serà a partir de l'1 de maig. A més, l'executiu ampliarà l'exempció de pagaments per als nins. Fins ara, els menors de 14 anys no havien de pagar el tribut, però el govern ampliarà l'edat fins als 16 anys.
El govern ha introduït alguns petits canvis pel que fa a la destinació dels doblers recaptats per la nova taxa per atendre la petició dels pagesos, que s'inclouran entre els possibles beneficiaris. Els doblers també aniran destinats a la modernització del medi rural i productiu agroforestal. Biel Torrents és el secretari general d'Unió de Pagesos.
Vull pensar que aquest govern serà sensible en el món agrari i no li darà l'esquena, i això vol dir recursos abundants cap en el sector agrari, no en faltaria d'altre. Entre altres coses, per el que deim, vull dir, sense agricultura el medi ambient no s'aguanta, o sigui, la terra no se mantén per ella mateixa, la terra necessita de mans dels pagesos que la sembrem, que la llaurem, que poden matar arbres, que hi hagi una activitat humana i no s'aguanta.
El gerent de Saja, Joan Simonet, espera que part dels doblers recaptats a l'ecotaxa arribin als agricultors.
Simonet, que a més, creu que els establiments turístics que ofereixen producte local haurien de tenir beneficis pel que fa a l'aplicació de l'impost turístic.
Aquest tipus d'agricultura que s'està practicant en secans extensius, en cap moment són perjudicials per medi natural, al contrari, són beneficiosos, a part de desconservar el paisatge i el territori. Ojalà se tornessin a recuperar totes les plantacions de malders que per culpa d'aquests baixos preus s'han anat abandonant durant tots aquests anys.
La cancel·lació de tots els vols d'Air Berlin des de l'aeroport de Palma a la península provocarà la pèrdua d'uns 600.000 passatgers a l'any.
A partir del mes de març, les 8 rutes que operava la companyia alemana des de Son Sant Joan passaran a Air Europa, Ryanair, Vueling o Iberia Express. Air Berlin argumenta que ja no li era rendible perquè el volum de passatgers d'aquestes connexions suposava menys del 1,2% del que té l'aeroport. Aena avança que la supressió del hub d'Air Berlin no restarà moviments de aquest estiu i assegura que l'aeroport de Palma tornarà a batre enguany tots els rècords de moviments de passatgers. Per part del govern autonòmic, preveuen que les aerolínies espanyoles supleixin la pèrdua de connectivitat i que no s'incrementin els preus dels bitllets.
Més coses. Sense donar dades ni cap detall, la delegada del govern a Balears, Teresa Palmer, va assegurar ahir que el dispositiu especial de seguretat del judici del cas Nós, que comença dilluns, està preparat.
La delegada del govern va avançar que serà similar al del macrojudici pel cas Kabul, celebrat també a l'edifici de l'ABAP, al polígon de Sor Rossinyol, pel gran nombre d'acusats i professionals que mobilitzarà.
És un dispositiu de seguretat que en el seu moment ja va funcionar amb unes circumstàncies també molt similars de moltíssimes persones implicades, tant d'acusats, de detinguts, de defensa, de fiscals, d'abogats, etc. És a dir, moltíssimes persones i bé, estem preparats per això.
Paraules de Teresa Palmer a l'acte de la Pasqua Militar celebrat ahir al Palau de l'Almudaina. El comandant general de Balears, Fernando Aznar Ladrón de Guevara, va dirigir la celebració en aquesta tradicional cita que commemora la recuperació al segle XVIII per part de les tropes espanyoles de l'illa de Menorca que estava en mans dels anglesos.
A més de repassar les missions més importants del 2015, Fernando Aznar Ladrón de Guevara va defensar la polèmica llei de seguretat nacional, la coneguda llei Mordassa, aprovada enguany. El comandant general va dir que protegeix drets dels ciutadans.
Dirigida a proteger la libertad, derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales y a contribuir con nuestros socios y aliados a la seguridad internacional.
L'acte va comptar amb la presència de les autoritats militars i civils de Balears, encapçalades per la presidenta del Parlament i la delegada del govern central a les Illes.
Com ja és tradició, l'acte va servir per imposar les condecoracions, fer balanç de les accions més importants dutes a terme per l'exèrcit i l'armada i anunciar les previstes per enguany. Aquest 2016 es completarà la missió internacional d'assessorament a la República Centroafricana.
Desde mayo de 2015 hemos proporcionado los contingentes primero y segundo y estamos preparando el tercero que despegaría en Bangui a partir de mayo de 2016 en función de lo que se decida para el futuro de esta misión.
Avui es reprèn la recerca de l'home de 57 anys que va desaparèixer quan feia caic entre Formentera i Eivissa. Ahir, Salvament Marítim va trobar la piraigua a 10 milles de Formentera.
De moment, però, no s'ha trobat cap rastre del desaparegut, que, segons sembla, seria un ciutadà de nacionalitat espanyola que passava uns dies a Eivissa. El fort vent i la mala mà no ajuden en les tasques dels serveis d'emergència, que creuen que l'home es va veure sorprès per les males condicions a la mà. Així ho explica un dels responsables de l'operatiu.
El vent se li va complicar perquè a partir de mig matí va començar a pujar una altra volta i vents de mestral que li queien quasi de proa si anava cap a Ses Salines, que és el que sabem. És que no sabem què li ha pogut haver passat. No. Buscant per on podem pensar que pot estar.
Precisament pel fort vent i la mala mar, les connexions entre les Pitiuses es van veure afectades durant tot el dia. Només van poder fer-se a la mà la meitat de les embarcacions que uneixen a Eivissa i Formentera.
Hi ha activitat de l'avís groc per fort vent i es van enregistrar més ràfegues de component oest de més de 70 km per hora. També hi ha activat l'avís groc per fenòmens costaners, per onades de fins a 3 metres. L'Agència Estatal de Meteorologia té previst mantenir actius aquests dos avisos fins avui a les 3 del migdia.
Jo he vengut pas matí i es va que s'ha mogut una mica, sobretot el primer tram des de Formentera fins als Freus, però han passat més o menys bé, el trajecte potser ha durat un poquet més i confio que encara hagi calmat una mica, ja veurem.
Bé, que hem arribat aquí i ens hem trobat que hi ha barques cancel·lades, però bueno, crec que hi ha una companyia que surt, així que intentarem sortir, ja veurem.
Sembla que m'ho tenim que anar amb la queixa perquè si no avui no m'ho anirà cap a Formentera. Tenen una miqueta aïllats en algun moment, però bueno, també era hora ja que m'ho vengués una miqueta de mal temps, com dic jo, no?
El temporal per mala mà afecta també l'illa de Menorca, que està així mateix en avís groc per onades que poden arribar als 3 metres. De fet, ahir aquesta situació va provocar el tancament del port exterior de Ciutadella.
Per això el vaixell que havia de cobrir la ruta entre Barcelona i Ciutadella es va desviar al port de Maó. D'aquesta manera van quedar interromputs els trajectes que fan les navilieres Baleària i Escomar entre els ports de Barcelona, Alcúdia i Ciutadella.
I com us explicava ahir, al Faristol, el Consell de Formentera ha exigit solucions al govern i a la companyia elèctrica Endesa per garantir el subministrament elèctric a l'illa. Això després de la pana que va patir l'illa el capvespre de dilluns i que es va restablir per complet al migdia de dimarts. El motiu de l'avaria va ser, segons Endesa, una forta ràfaga de vent que va trencar una cadena d'aïllants a una torre elèctrica.
L'aturada en el subministrament va deixar gairebé 1.655 usuaris sense llum durant unes 17 hores a diferents zones de l'illa. Els nuclis que més ho patiren, Sant Francesc, la zona de Camparra, en Escap i a la venda de Porto Saler.
Les panes elèctriques es produeixen també a l'estiu i afecten el turisme, per exemple, els vaixells que fondegen a l'illa. La consellera insular de Medi Ambient, Daisy Aguilera, reclama una millora de les instal·lacions.
La solució seria que les instal·lacions estiguessin amb la última tecnologia que tenim, per exemple, la turbina que tenim és dels anys 60. Estem demanant fa anys la renovació de la planta.
9 i 17 minuts. Avui comencen oficialment les rebaixes amb descomptes mitjans del 50% que es perllongaran fins a 2 mesos.
Tot i que alguns petits comerços tenen els preus rebaixats des del dia 2 de gener, avui les grans superfícies pengen els cartells de rebaixes. Les expectatives de vendes per aquests mesos són bones, segons indiquen les patronals del sector, i s'espera que sigui la millor campanya de rebaixes des de l'inici de la crisi. Es preveu que la facturació sigui un 5% major que l'any passat. Segons Adecco, enguany amb les rebaixes es crearan 223 llocs de feina a les Balears.
Com és habitual, la Direcció General de Consum del Govern ha fet tot un seguit de recomanacions per aprofitar al màxim les rebaixes.
Entre les quals destaca fer una llista dels productes que interessen segons el pressupost, comparar preus, examinar el producte, conservar el tiquet de compra o demanar si es pot canviar el producte malgrat estigui en perfecte estat.
A partir de les 10 del matí, aquí al Faristol us oferirem una prèvia sobre l'arribada del període de rebaixes d'hivern. Ho farem amb responsables del govern i del sector del comerç de les Illes Balears. Canviant de tema, el pròxim mes d'abril l'Ajuntament l'Ajuntament de Palma disposarà dels primers pisos buits cedits per les entitats bancàries en l'objectiu que es destinin al lloguer social. Durant aquest mes, l'Ajuntament acabarà la ronda de contactes amb bancs i caixes.
Fins a final de gener, l'Ajuntament ha previst reunions amb entitats com el Banc Santander i la Caixa. Unes trobades que es faran després que Sa Nostra ja hagi mostrat la seva disposició a cedir 11 pisos. Des de Cort desconeixen encara la quantitat d'immobles que podran obtenir amb aquestes trobades. El director general d'Habitatge de l'Ajuntament de Palma, Francesc Cifuentes, apunta que no totes les entitats podran cedir la mateixa quantitat de pisos.
Bueno, s'entenen que els habitatges ja si poden multiplicar per les entitats bancàries, realment seria un nombre molt optimista de la quantitat de pisos que podíem augmentar per lloguer social. Ara hem de veure banc per banc quina disposició o quina quantitat de pisos poden posar a disposició de l'Ajuntament.
Una vegada s'aconsegueixi el compromís de l'entitat, s'ha d'establir un contracte entre les dues parts i després els pisos ja poden formar part de la borsa del patronat municipal.
L'objectiu és incrementar la quantitat de pisos de lloguer social que té l'Ajuntament. Actualment, el patronat municipal de Cort en gestiona 350.
Es tracta d'habitatges reservats per a persones amb dificultats econòmiques que no pagaran pel seu lloguer més del 30% dels seus ingressos, i dels quals Cort pagarà les despeses de la comunitat. Francesc Cifuentes explica que amb les cessions dels bancs, a més de donar facilitats a un sector en necessitat, es pot aconseguir dinamitzar diferents barris de la ciutat.
El fet de que pugui gestionar l'Ajuntament de Palma, que millor són pisos que estan en barris vulnerables, el qual això fa que també l'Ajuntament de Palma pugui també dinamitzar aquests barris a partir dels pisos dels bancs, que realment no tenen ni una sortida o comercial.
Canviant de tema, il·lusió i ganes de viure o simplement algú que els escolti és el que cerquen els usuaris del telèfon de l'esperança. Enguany ja fa 30 anys que funciona. El passat 2015, asseguren, han seguit notant els efectes de la crisi en les més de 1.600 telefonades que han atès.
El telèfon de l'esperança funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, sempre a punt per rebre trucades de manera anònima i gratuïta, sense tenir vacances ni dies festius. Enguany ja fa 30 anys que és operatiu. Maria Gastalbé és el president.
El telèfon dels bens és un oasis d'ajuda, en el qual tu saps que sempre marcant 46 11 12 pots trobar qualcú que t'atengui, que no t'ajutja, que t'escolta, tot el temps que hagi de menester.
Com apuntaven, durant el 2015, el telèfon de l'Esperança ha atès més de 1.600 persones.
El seu president explica que és una xifra similar a la d'anys anteriors i afegeix que, tot i que pot semblar que la crisi comença a remuntar, els usuaris del telèfon encara en pateixen els estralls.
El que afecta és la crisi a nivell relacional, a les parelles o les famílies. Ens trobàvem moltes ruptures degut a no sobreafrontar la situació econòmica.
Sobretot, i telefonen dones de 40 a 55 anys, els divendres, dissabtes i els dilluns, entre les 11 de la nit i fins les 3 de la matinada. Solen ser persones que necessiten atenció psicològica, persones que viuen soles i persones malaltes que volen trobar consol i que els escoltin.
Per a tothom qui ho necessiti, els 40 voluntaris del telèfon de l'Esperança continuaran vigilants, per tal que sempre trobin algú en qui recolzar-se i fer els seus dies més clars i menys feixucs.
I una tesi sobre pes corporal i factors associats a la població adulta de les Balears alerta sobre la poca efectivitat de les polítiques sanitàries en aquesta matèria. El document, elaborat per Ciberopn i la Universitat de les Illes, apunta que en 10 anys pràcticament no ha variat la prevalença de sobrepes, obesitat i obesitat abdominal en la població de les Illes, que el 2010 va ser del 29,4%, de l'11,2% i del 33,1% respectivament.
Si bé no s'observen diferències entre sexes en la prevalença d'obesitat, els homes presenten un predomini més gran de sobrepes i d'obesitat abdominal que les dones. Si ho comparam amb les dades de l'any 2000, no s'observen canvis en la preeminència d'obesitat i sobrepes en la població adulta, però sí que el predomini de l'obesitat en els adults joves d'entre de 8 a 35 anys s'incrementa de del 5,1 al 8,3%. Josep Lluís Coy Villalonga és l'autor de la tesi.
Aquesta població adulta net jove en el futur és una població candidata a desenvolupar malalties associades a risc cardiovascular, a pulmonars, tenim també endocrines, vull dir, hi ha tota una sèrie de malalties que se trobaran associades en aquesta població. Per tant, és una població de risc.
Aquests adults joves varen registrar un grau de satisfacció més gran amb la seva imatge corporal que els adults de mitjana edat.
Per tot això, la tesi apunta a la necessitat de revisar les actuals polítiques sanitàries.
Si en 10 anys no hem estat capaços de revertir les xifres que teníem abans de sobrepès i d'obesitat, estem en un problema de plantejament de les polítiques sanitàries. Una feina conjunta de diferents estaments, és a dir, els acadèmics per una part, els sanitaris, és a dir, aquests hospitals, demanen col·laboració hospital-universitat ja des d'ahir, els legislatius. El legislatiu, vull dir, també ja la legislació ha d'intervenir. No podran seguir permetent aquest tipus d'abusos. I després els econòmics.
Per l'autor d'aquesta tesi, la implantació de programes que se centrin a divulgar les conseqüències de l'excés de pes i a promocionar una alimentació sana i una activitat física regular hauria de ser l'objectiu principal de les autoritats sanitàries de les illes.
I els darrers dos mesos, les Balears han registrat pressions atmosfèriques molt altes i fa uns dies que han davallat de manera pronunciada. Uns canvis meteorològics bruscos que els neuròlegs veuen reflectits de manera constant en pacients afectats per migranyes.
No hi ha indicis directes i concloents que demostrin que els factors meteorològics incrementin el risc de patir cefàlies. Només la força del vent ha estat a punt de relacionar-se amb la migranya en dos estudis, però un gran percentatge dels pacients neurològics atribueix el seu empitjorament als canvis atmosfèrics.
És realment quan canvies de temperatura o quan canvies temps i això, sí que ho sol notar.
Mayormente cuando hace viento.
Yo tenía una compañera que tenía migraña y más que con el mal tiempo quizá tenía que ver con temperatura, con luz.
El 15% de la població té migranya de manera habitual.
Fins i tot després que aquest dia s'hagin viscut una baixada significativa de les pressions atmosfèriques, a les clíniques han notat un increment de pacients que han patit aquestes alteracions. Fritz Nobe és neuròleg de la clínica Juanera de Palma.
Un d'aquests era pescador i me va dir que ahir havia una alteració de la pressió que el notava al mar, que quan hi havia aquest canvi, i ell se tenia observat en si mateix, amb el que sempre, com segueix la meteorologia molt més intensa que ja faig jo, diu que ell pot pràcticament prevenir.
Però la prevenció de cefalees també depèn dels canvis de rutines i horaris de son i de mantenir una dieta equilibrada.
La solució és passar pel tractament. Aquest dia les farmàcies també han registrat un increment de vendes d'antiinflamatoris i de triptans. Escoltam la farmacèutica Margalida Rosselló.
N'hi ha que ja tenen el seu tractament a dins la targeta sanitari i venen que potser ho tenen de manera opcional i ha coincidit que han vengut a cercats antimigranyosos que tenen prescrit per metges a dins la targeta sanitària.
Allò que els metges no recomanen per a una migranya són el paracetamol o els medicaments opàtics.
I ahir l'Espai de Ses Voltes de Palma va acollir un any més l'adoració dels Tres Reis d'Orient de Llorenç Mollà, però amb un caire ben diferent. Com és tradicional, dia 6 la varen representar cares conegudes del món de la política i la cultura de les illes, incloent-hi alguns gags sobre l'actual situació política i judicial.
Els gags i les crítiques als actors varen arrencar molt d'aplaudiments entre els assistents. Els temes més recurrents, la corrupció, l'actualitat política i judicial. També es va parlar de la violència masclista i de la igualtat entre homes i dones. No va faltar la Sibil·la, però amb tocs de modernitat, perquè enguany l'actriu que li va donar vida va canviar la tradicional espasa per una guitarra elèctrica. Són l'actor Joan Carles Bastard i la presidenta del Parlament, Txelo Huertas.
Ets pitjor que una infanta d'Espanya que no sap ni com se'ls guanya el seu marit, l'empalmaduc.
El poble ha parlat i està tot molt embullat. Ni PP ni PSOE s'esperaven aquests resultats. I ara podien dir, petam a la mallorquina, com diu la Francina.
<t'ha>
El temps.
Les illes estan avui en alerta groga per fenòmens costaners i hem d'afegir també un altre avís, alerta groga també per vents de fins a 70 km per hora a Eivissa i de fins a 80 km per hora a Mallorca. Què més sabem del pronòstic del temps de la jornada? Podem explicar que el cel estarà poc ennigulat, però hi passaran alguns intervals de nígols mitjans i alts. El vent bufarà fort de l'oest i el sud-oest, amb ratxes, com hem dit, d'entre 70 i 80 km per hora. Les temperatures aniran en ascens, amb màximes de 19 graus a Sa Pobla i Felanitx, de 8 graus a Maó, Llucmajor, Eivissa i Palma, i de 7 graus a Ciutadella. Una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
El trànsit.
Volem conèixer l'estat de les carreteres a aquesta hora. Daniel Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben tranquil·litat a les carreteres de les illes. Només volem rogar precaució per les obres a CM30 des de Son Ferriol fins a Coll d'en Rabassa en bon sentit per les obres del segon cinturó. I també la carretera de Solla on poden trobar estretament de carril i passos alternatius puntuals. Molta precaució també en tot el dia d'avui degut a les vent que poden trobar ratxes importants. Molta precaució. Eivissa i Menorca, res a destacar. Per el moment això és tot. Molt bon dia.
Són les 9 i mitja.
Resum de premsa.
Fem una visita al quiosc i un cop d'ull a les portades dels diaris, que hi tenim els rotatius de les illes.
A última hora, Son Sant Joan perdrà 600.000 passatgers pels canvis en Air Berlin. Diari de Mallorca, els treballadors de Balears han perdut 5.700 milions en salaris durant la crisi. El Mundo, el Dia de Baleares, més exigeix a Podemos que entri en el govern per renegociar el pacte. Diario d'Eivissa, intensa recerca d'un home que anava en caiac de Formentera a Eivissa. El periòdico d'Eivissa i Formentera, en el mateix sentit, cerca un home a la costa Pitiusa després de trobar el seu caiac. Diari de Menorca, el parc eòlic de Milà genera unes pèrdues de 150.000 euros a l'any.
Volen saber també, Marta, que destaquen els rotatius digitals.
Ara Balears, en relació amb les dades de l'atur 2015, registra el segon millor agost de la dècada, però un dels pitjors hiverns. Diari de Balears, una nina d'Esporles rep un premi de pintura del Ministeri de Cultura d'Egipte. Mallorca Diario, cimera policial divendres per última, la seguretat del judici de l'any. Economia de Mallorca, el petit comerç proposarà un gran pacte per autorregular els períodes de rebaixes a Balears. Nou diari, titular esportiu 01, la penya segueix amb mala sort a domicili i Menorca Diario, el Consell conclou el darrer tràmit perquè Menorca sigui patrimoni mundial.
Quines són les qüestions amb què titulen els diaris de Madrid i Barcelona d'aquest dijous?
El País, Rajoy prepara el govern i el PP per a noves eleccions. El Mundo, Sánchez decidit a un pacte a la portuguesa contra Rajoy. Pel que fa al discurs del rei Felip VI durant la Pasqua militar, ABC, Espanya és una nació amb capacitat de lideratge responsable, fiable i lleial. La raó, el rei preveu consultar expresidents i economistes per la ingovernabilitat. En clau catalana, La Vanguardia, el sobiranisme busca un pacte d'investidura in extremis i el periòdico Mas, presoner de Mas. I per acabar, en plana internacional, l'Ara titula Desafiament nuclear de Corea del Nord.
Gràcies, Marta.
Gràcies.
Esports.
Tens també per obrir la plana esportiva avui en Jaume Ginart. Com anem? Bon dia.
Molt bon dia.
podem explicar que el manacorí Rafael Nadal ja és a quarts de final del torneig de Doha, Qatar.
Sí, està avançant amb molta solvència en aquest torneig de Doha, primer torneig de la temporada. Avui s'enfrontarà Andrei Kuznetsov en els quarts de final, perquè ahir Rafael Nadal va jugar, va guanyar a Robin Haas, el tenista d'Ondes, en dos sets per 6-3 i 6-2, un partit que dura 1 hora i 6 minuts, victòria contundent de Rafael Nadal. Això el classifica pels quarts de final, avui jugarà contra Andrei Kuznetsov. Número 79 del rànquing de pes, han enfrontat una vegada, victòria per Rafael Nadal, per tant, tenista aparentment assequible en aquest partit on el mallorquí cercarà la classificació per les semifinals. També segueix endavant Novak Djokovic, que avui jugarà contra el Leonard Mayer. Per tant, recordem que Djokovic i Nadal es podrien enfrontar a la final, estan a dos partits d'aconseguir-ho,
d'arribar-hi.
A més de tot això, hem de parlar del Real Mallorca, d'aquest nou Real Mallorca amb aire fresc, renovat, aquest club que ha agafat impuls arrel de l'arribada de l'empresari nord-americà Robert Sarver. Pel que fa a la part esportiva, l'equip continua preparant el partit contra el Córdoba diumenge. Pel que fa a la part institucional, idò, continuen arribant reaccions, per exemple, la de l'entrenador Mallorca ve Javier Olaizola, que està il·lusionadíssim amb aquesta nova, aquesta arribada de nous inversors. I avui el nom que surt a la premsa, i l'han deixat un poquet amb pinces, perquè hem de deixar clar que de moment no hi ha oficialitat de res de tot això, però bueno, quan de vegades sona és perquè algo passa. La premsa italiana, diferent mitjans de comunicació de premsa italiana, assenyalen Alessandro Del Piero, un mític davanter de la Juventus i també de la selecció italiana, com a futur qualque cosa del Mallorca. És a dir, que està, el relacionen amb un futur imminent amb el Mallorca. En qualitat de què? I d'aquests mitjans italians no ho diuen. Avui, però, sí que el diari Marca, aquí a Espanya, a la seva edició estatal, sí que assenyala que Del Piero seria el director esportiu del projecte de Sarver en el Mallorca.
S'haurà de confirmar, haurem d'esperar...
De moment no hi ha oficialitat de res de tot això, no hi ha res confirmat, però sí que sembla que Del Piero podria tenir una bona relació amb Sarver i la seva gent de confiança, i veurem si recau en el Mallorca. Són informacions, com ho deim, inicialment aparegudes a Itàlia i de les que, evidentment, ens feien ressò perquè són cridaners. Evidentment, un personatge com Del Piero és d'una talla futbolística grossa.
Sí, és una persona,
per tant,
molt reconeguda.
Si fos un altre nom, tal vegada d'aquest rumor no farien ressò, però si en Del Piero, idò sí. Però, reiter, agafem amb pinces perquè... llavors sabem el que passa.
Ja ho veurem.
Però vaja, sí que de moment tot el projecte de Sarver ha redespertat aquesta il·lusió en el mallorquinisme, que recordem, el primer compromís és el partit de diumenge contra el Córdoba, partit molt important per al Mallorca, perquè si no, de no guanyar-lo, podria caure un pujant de descens.
Bé, haurem de fer seguiment i de tot això la redacció d'Esports d'IV3 Ràdio saben que ens ho acostareu.
Aviam.
Jaume Ginart, gràcies.
Adeu.
Bon dia.
Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Canviem de qüestió, ara és moment d'obrir també la plana de successos i tribunals. Quico Mestre, bon dia.
Hola, bon dia, Martí.
Què hi tenim avui?
Idò, fa exactament mitja hora s'ha reprès la recerca aigües d'entrevista i Formentera, sobretot més a prop de Formentera, d'aquest home, d'aquest senyor català de 54 anys, d'aquest empresari conegut, resident de Tarragona i a més visitant habitual d'Eivissa, que hi feia una travessia amb una embarcació coneguda com a caiac i s'ha desaparegut. La veritat és que les possibilitats de trobar-lo en aquest moment són bastant reduïdes. Sa família, ahir a hora baixa se va trobar l'embarcació, ell no hi ha cap pista, però de totes maneres avui de matí ja tant la Guàrdia Civil, els bombers d'Eivissa i Formentera, dues embarcacions en sa suport, en sa ajuda de l'avion de salvament marítim, doncs estan fent voltes per allà on se sospita que estava i va desaparèixer aquest home. fet és que se confia en que un moment o l'altre se localitzi, encara l'esperança de que s'hagi pogut amagar a qualque banda, que els temps ahir no era molt favorable per fer aquestes embarcacions. De totes maneres era una persona molt experta en aquest tipus d'embarcacions, i el fet és que ahir també el servei d'emergència 112 va mobilitzar a un psicòloga perquè la dona se trobava a l'illa d'Eivissa i és allà on va conèixer aquesta notícia. I a part d'això també, Martí, han d'estar avui pendent de les reunions, les darreres cumbres policials que estan previstes entre avui i demà, perquè damunt el tema de la seguretat, acabar de perfilar el servei de seguretat que se farà en el polígon de Son Rossinyol en referència a aquest judici que ja es comença dilluns del cas. No, s'han de dir que aquest cap de setmana haurà un fort desplegament policial en aquesta zona per evitar que qualsevol persona que no estigui acreditada se pugui atracar, se pugui entrar a aquest edifici per fer sense cap tipus d'autorització, no? Evidentment també s'estan continuant la revisió de tots els vehicles que parquen en aquesta zona, també s'està controlant els treballadors de tant dels locals, els negocis que hi ha a prop, com els treballadors de les mateixes empreses, inclús també de l'edifici que és. Però bé, per tant, hem d'estar molt pendents. Encara no se sap oficialment quant de policies actuaran en aquest operatiu de seguretat, però se parla de que seran més de 100. Veurem, per tant, un desplegament que no hi ha, no hi ha precedents a Balears, llevant el dia que va declarar la infanta, però la veritat és que poques vegades per un judici s'ha hagut de mobilitzar tanta de gent.
D'acord, Quico, si es produeix alguna novetat al llarg del matí, tornarem a contactar amb tu. Gràcies.
Gràcies a tu.
20 minuts per arribar a les 10 del matí. Moment de fer una breu pausa.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Avui en el Faristol, que us acompanya fins a la una del migdia, ens avançarem a l'inici del període de rebaixes d'hivern que ha arrencat avui al comerç de les Illes Balears. Així mateix, respecte a les modificacions, a les aplicacions a l'impost d'estades turístiques, a l'ecotaxa, podrem conversar, de fet ens acostarà a les darreres novetats, la directora general de Turisme del Govern, Pilar Carbonell, serà una altra de les convidades amb què comptarem avui durant el programa. Així mateix, els diputats electes per Balears, una representació de cada formació, i participaran durant el programa per oferir una anàlisi de la situació política. Amb ells xerrarem de pactes o d'una hipotètica convocatòria anticipada d'eleccions. Són només algunes de les qüestions que us acostarem tot d'una al llarg del programa. Així mateix, farem una anàlisi econòmica, coneixerem les darreres dades que estan sortint, entre d'altres, als mercats bursaris, la relació
que ha tingut el tancament prematur de la borsa de la Xina, que ha suposat també per a l'IBEX 35 una caiguda important en la seva obertura per la inestabilitat econòmica, com explicam, de la Xina. L'IBEX 35 ha perdut els 9.000 punts, mentrestant la prima de risc ha pujat fins als 116 punts bàsics. A més de tot això, comentarem l'actualitat econòmica pel que fa també a les dades de la desocupació, les xifres d'atur que es van publicar aquesta setmana i que ens les podrà explicar el doctor en Economia i professor del Grau d'Economia a la UIB, Amedeo Espadaro. Ell serà el primer convidat del programa. Recordem així mateix que el govern vol aprovar demà l'impost d'estades turístiques, l'impost de turisme sostenible. L'ecotaxa ho vol fer amb el desig que entri en vigor l'1 de juny. L'ecotaxa naixerà, això sí, amb modificacions, perquè el govern reduirà la meitat l'ecotaxa, l'impost als turistes que superin els 10 dies d'estada. A més, i a petició del sector hoteler, l'impost retardarà la seva aplicació de temporada alta, que és quan es paga el doble. Estava previst que es pagués a partir de l'1 d'abril i serà a partir d'ara, a partir de l'1 de maig. Així mateix s'ampliarà l'exempció de pagament per als nins. Fins ara no l'havien de pagar els menors de 14 anys i s'amplia l'edat fins als 16 anys. Una de les qüestions, com us explicam, que tractam en el programa d'avui, ho fem amb Amedeo Espadaro, doctor en Economia i professor del Grau d'Economia a la UIB. Doctor, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Pensa vostè que igualment aconseguirà els seus objectius el govern pel que fa a la recaptació amb l'impost d'estades turístiques gràcies a les aplicacions que es preveu que s'aprovin demà, les modificacions que hi haurà a l'ecotaxa?
Ah, yo creo que sí, yo creo que sí, francamente sí. Sí, creo que es una buena medida recaudatoria. Los impactos sobre la eficiencia del sistema económico, en mi opinión, no serán muy altos, más bien, serán más bien nulos, escasos. Y es una buena fuente de recaudación y esto va a permitir no tener que recaudar dinero a través de otros impuestos. Yo creo que sí.
Una
parte me parece, pero no quería simplemente añadir que me parece también como señal político adecuado que se tomen en cuenta aspectos como por ejemplo el de no hacer pagar a los niños, cosas así van bien, siempre van bien. Són benvenides.
Hem de xerrar també de la Xina, com bé sabem, per evitar pèrdues en les jornades borsàries. S'han aprovat diverses mesures que han suposat la suspensió de totes les borses xineses. No sabem si aquesta situació d'inestabilitat ha afectat molt negativament a l'economia de la Unió Europea. Hem conegut avui que l'IBEX 35 ha caigut, està per davall dels 9.000 punts i que la prima de risc ha pujat fins als 116 punts bàsics.
Entonces, repíteme la pregunta, por favor.
Com afecta la inestabilitat econòmica de la Xina a l'economia de la Unió Europea?
Ah, pues sí, la inestabilidad china afecta no solo a la economía europea, sino que también la del mundo entero. China después de Estados Unidos, es el mayor, es el país más importante, es la economía más importante. Y no solo, está presente en todas las economías de todos los países europeos a través de créditos, préstamos y inversiones directas e indirectas, y la de Estados Unidos. Pero yo no me alarmaría demasiado, es decir, el hecho de que el IBEX suba o baja, yo siempre lo digo, el IBEX es un indicador de la solidez financiera, y no solo financiera, de la solidez estructural de unas pocas empresas españolas, ¿ok? Uh-huh. Entonces, tomarlo como indicador de fiestas o de apocalipsis es un error tremendo, verdaderamente tremendo, porque el sistema España España como economía va muchísimo más allá del IBEX.
Aquesta setmana coneixíem les xifres de desocupació, les dades de l'atur, referides al 31 de desembre de 2015. S'han fet diverses valoracions i interpretacions. Pensam en principi que s'ha reduït la desocupació, que s'ha incrementat l'afiliació a la Seguretat Social. Això és un símptoma de que l'economia es recupera?
Ah, jo crec que sí, francament sí. Sí. Jo... para no entrar en tecnicismos y aburrir a los que nos escuchan. Con respecto a los años pasados, este año ha ido mejor. Y hay síntomas de que el año que viene será todavía mejor. Es decir, lo peor de la crisis de estos últimos 10 años ya yo creo que hace parte de la historia. Lo que hay que tener claro es que una cosa es que vaya mejor del año pasado o de hace dos. Otra cosa es que sería cometer un error, esperar que vuelva a ser el crecimiento económico y la felicidad y la alegría de hace 10 años vuelva en tiempos cortos. Esto yo creo que sería un error. Hay que ser moderados y cautos.
Pel que fa a la situació política del nostre entorn, tant a Catalunya com a Espanya, tant al Parlament català, com al Congrés dels Diputats, pareix que de moment no hi ha una elecció clara d'un nou president per aprovació de cap d'aquestes dues cambres. Això com afecta l'economia? Quina repercussió directa té?
Bah, francamente, creo que poca. Por un motivo muy simple. Primero de todo, los empresarios españoles y catalanes, en primer lugar, tienen una cultura empresarial que funciona independientemente de quién gobierne y de cuándo gobierne. Se levantan cada mañana, se van al trabajo y hacen su trabajo. Es una estructura de pequeña, mediana empresa, mucha empresa familiar que se caracteriza por esto. No son muy excesivamente dependientes de la ayuda pública. Y esto por una parte. Y por otra parte, la gente anticipa que es una situación de transición corta. Es decir, aunque no elijan presidente de la Generalitat y tengan que ir a las elecciones, no se trata de, entre comillas, un vacío de poder de 4 años, ¿ok? Se trata de meses. Y francamente creo que la consecuencia de este pequeño impasse sobre la economía catalana y española, francamente, si tendría que apostaría por decir que es nula.
I ja per acabar, breument, avui que arrenca oficialment el període de rebaixes d'hivern, podem oferir algun tipus de previsió? Es pot incrementar la facturació?
No tengo ni idea, la verdad que no tengo ni idea, no lo sé. No he mirado datos, no tengo ni idea, no tengo la información para contestar a esta pregunta.
Ho demanarem, per tant, també a les federacions, associacions del comerç que participaran durant els pròxims minuts en el programa. Amedeo Espadaro, doctor en Economia i professor del Grau d'Economia a la UIB. Una vegada més, gràcies per participar al Faristol Divetres Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Hasta la pròxima.
Gràcies. Adéu. Bon dia. Qui ens acompanya també tot seguit és el portaveu de l'Associació de Majors Aturats per l'Ocupació de Balears, Joaquim Pereira. Bon dia.
Bon dia, com estan?
Bé, comptam amb vostè i estem molt feliços. Li volen demanar per les dades de desocupació, per les xifres de l'atur. S'ha incrementat l'afiliació a la Seguretat Social, s'ha reduït el nombre de persones registrades a les oficines de desocupació. Això també ha tingut impacte per als majors de 45 anys?
Lamentablemente no, toda esta pequeña recuperación que hay no afecta a nuestro colectivo, porque como hay, lamentablemente, es para decirlo, ¿no?, una discriminación terrible por edad de los empresarios, no llega a nuestro colectivo esta pequeña recuperación.
¿Y qué se puede hacer para revertir esta situación?
Bueno, hemos hablado con ellos, hemos hablado con todo el mundo, pero la realidad es que los propios socios nuestros nos dicen lo mismo, que hay gente que ha dejado hasta 500 currículum y no lo llaman ni para una entrevista. Gente preparada, con idiomas, que ha sido jefe de recepcionistas, azafatas, abogados, tenemos de todo en la asociación, y eso no hay otra indicación de que es un tema de discriminación por edad, si no, no se puede entender que no le permitan por lo menos tener una entrevista para comprobar si están aptos para los puestos que piden.
Heu mantingut trobades amb els empresaris, també amb les administracions, amb el govern concretament. Totes les mesures que es volien aplicar s'han començat a aplicar o és que no han servit de res?
No, hasta ahora el gobierno, el poco tiempo que tuvo, ya empezó a aplicar un proyecto que se llama Visible, que son 520 puestos de trabajo en los ayuntamientos por 6 meses, pero claro, de 36.000 parados a 520 puestos es muy complicado. Por eso nosotros, por nuestro lado, estamos planificando una cooperativa de servicios para ver si por ese lado podemos crear autoempleo, porque si no, no le vemos salida a esta crisis.
De moment, anuncieu això, la creació d'una cooperativa per a l'autoocupació destinada a les persones més grans de 45 anys. Com l'heu prevista? Com serà?
Nosotros el gran problema de esto, ya el año pasado también hablamos con el gobierno anterior, hablamos con este gobierno, el gran problema de este tema es el financiamiento, ¿no? Que nosotros no, hace 2 años que estamos, tenemos más de 1.000 socios, pero no recibimos ayuda de ningún tipo de las autoridades. Entonces, creemos que a mitad de año podría estar en marcha, pero bueno, dependerá mucho, por supuesto, si recibimos ayudas o no. Si no, solamente una asociación sin ningún tipo de ayuda es muy difícil que pueda avanzar, ¿no?
Sou l'associació, com hem explicat, de majors aturats per l'ocupació de Balears i explicau que aproximadament 36.000 persones formen part del col·lectiu. No tenen feina i tenen més de 45 anys. 36.000 persones a les Balears.
Sí, no, es muchísimo y aparte se está creando el problema de parado de larga duración con 5 años, 8 años en el paro. Que quién sabe lo que vamos a cobrar de jubilación, porque con las nuevas leyes lo último que se cotiza, lo último que se mira son los últimos años cotizados. O sea que tenemos una bomba de relojería ahí también al final de nuestra vida laboral y esperemos que se tome medidas el nuevo gobierno nacional y que empiece a tomar medidas cuando llegue a constituirse, porque esto es un impacto muy grande, son 2 millones de personas en España.
De moment, iniciatives com la seva, la creació d'una cooperativa per a l'autoocupació, tot i que sigui en forma d'autònoms, entenem.
Sí, hay que buscarse la vida de alguna manera, porque por más que las buenas palabras, con las buenas palabras los años siguen pasando, nosotros no tenemos cotizaciones, la mitad de los parados ya no tienen ayuda de ningún tipo, viene gente con riesgo de exclusión, ya en exclusión total, ¿no? Que están en albergues, que están yendo a comedores a comedores sociales. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que tratar de paliar esto.
Joaquín Pereira, gracias por acostarnos la seva realitat. Bon dia.
Gracias a ustedes.
4 minuts aproximadament per arribar a les 10 del matí i fem una molt breu aturada.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
A IB3 Ràdio, el Faristol. Les pipellades.
Coneixerem tot seguit les previsions informatives i en què faran feina les delegacions d'IB3 Ràdio a les Illes durant aquesta jornada de dijous 7 de gener. Des de Menorca, Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia, estarem pendents dels canvis que està provocant en els enllaços marítims entre Ciutadella i Alcúdia, aquest temporal que està fent bàsicament que es retardin aquests trajectes i que arribin fins al port de Maó, perquè el dic de Ciutadella està tancat. És una situació que no és estranya als hiverns a Menorca. De fet, enguany han estat molt poques les vegades que encara s'ha donat aquesta situació de temporals, però sigui com sigui, estarem atents. Parlarem també del sector de la bijuteria, perspectives per a aquest any, en el que sembla que com tornaran a incrementar-se les vendes i que el sector està optant més aviat per fabricar, produir manco amb més qualitat que no molta bijuteria a baix preu. I també coneixerem l'informe de l'excavació de Viniadris, en el que es van trobar 940 restes humanes, molts cranis amb trepanacions.
Qüestions des de Menorca. Fanny Mateu, gràcies.
Bon dia.
Anem a les Pitiüses. Des d'allà, de ben segur que estaran fent un seguiment de les tasques de recerca de l'home de 57 anys desaparegut quan feia caiac entre Formentera i Eivissa. Sílvia Major, bon dia, serà així?
Bon dia, així és. Avui comencem parlant de Formentera, d'aquesta recerca de l'empresari tarragoní de 57 anys que va desaparèixer mentre feia una travessia en caiac entre Formentera i Eivissa. Els fets van ocórrer dimarts i després d'una intensa cerca ahir es va trobar el caiac a 25 milles del port d'Eivissa. L'operatiu de recerca ja és activat avui des de primera hora del matí. Treballa Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil, també embarcacions, avió i helicòpter de salvament marítim per intentar trobar aquesta persona, com us deia, l'empresari de Tarragoní de 57 anys. I també estarem pendents de la meteorologia perquè a les Pitiüses tenim activat l'avís groc per fort vent i per fenòmens costaners. Els dos restaran actius fins les 3 de la tarda. S'han registrat vents de fins a 70 km per hora, onades de 3 metres, i dir que el vaixell Maverick 2 de Baleària de les 10 del matí ja s'ha cancel·lat la seva connexió marítima entre Eivissa i Formentera.
Des de les Pitiüses, Sílvia Major, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Aquí a Mallorca, Marta Fernández, bon dia, que hi tenim.
Bon dia de nou, Martí. Avui el govern fa balanç, tant la presidenta com el vicepresident, Francina Armengol i Vivian Barceló, fan balanç d'aquests 6 primers mesos de l'executiu balear i expliquen, a més, els principals projectes que han posat en marxa en aquests 180 dies, a més d'avançar les línies de treball per lo que es fa referència a 2016. També avui el Col·legi Oficial d'Infermeries organitza una sessió informativa i de debat damunt del decret que regula la prescripció infermera.
Així arribem a les 10 del matí.